Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, el responsable del sector del sindicat UGT.
La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional, hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del COS pel cas Leire.
El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i els cita a declarar el 16 de juliol.
En cultura arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu com a caps de cartell.
El tret de sortida el donarà el concert del petit de Carl Eril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és l'esperit del festival.
Des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb l'internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un noir dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
Ara mateix s'està fent la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França des de davant de la Sagrada Família. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel, tres dels favorits, ja roden per la capital catalana, des d'on iniciaran la prova francesa aquest dissabte.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures una altra vegada han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I sobretot un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compta amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana. I a la resta del país, una nit també força xafogosa, per bé que l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, bones notícies. Ja s'ha obert totalment la P7 a la Pobla de Montornès. i que hi ha hagut un accident molt greu aquest matí i ha provocat moltes retencions, i Gelida, que també tenia moltes retencions, també obert en sentit Girona, però encara hi ha 8 quilòmetres de lentitud en aquest sentit, cap al nord, i en sentit sud un parell de quilòmetres. En aquests moments també aturades a la P7, a la zona de Barberà, un lloc habitual, com el seu lateral, la B30. També encara aturades a la C33 i la C58 per accedir a Trinitat des del Vallès. I en el cas de les rondes, amb molt moviment, especialment en el cas de la ronda de dalt en sentit Trinitat. A alguns punts de lentitud a la part sud, ha estat un dia molt intens amb incendis, accidents, amb el comença, amb la presentació ara mateix del tour a la zona de Sagrada Família. Per tant, us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia en cap moment i us mantingueu informats. Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total, pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i de retruc als casos de presumpta corrupció del PSOE.
El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i ella s'ha erigit com a alternativa de govern. Mont Carvajal.
Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí, avui es votarà i resistiran, però no governaran.
Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
A partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
Gràcies, Mon. Ho dèiem ara, són 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Minguell.
Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i el Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenta 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
I a Andalusia, d'aquí uns minuts, s'espera finalment la investidura de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia.
PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que tot i haver més llocs de treball són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
I encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino.
El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
Més titulars de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los a la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez.
En la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han estudiar tota la informació recopilada.
Més en successos, a banda de l'accident de Montornès, amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió ha sortit il·lès.
També un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12:55 hores, alertant d'un banyista que l'han tret de l'aigua inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb el servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
I en l'àmbit més social, la Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant a Catalunya. Tem que la nova llei aprovada fa 15 dies quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé.
Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
Si no s'implica los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada, es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios, porque desde luego ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
I titular també destacat de la tarda, el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarellotge per entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot els districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31.
La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament i transport públic i accessos als serveis essencials.
Tarragona, Ràdio Tere Ortega.
El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les tres zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Ajuntament, Sònia Ors.
Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:15 com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables titulat Volta Ciclista.
És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
En cultura, aquest vespre engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processió metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
Aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta la seva fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Ja ha començat el gran départ del Tour de França. Des de 6:45 de la tarda s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure des de les 6 de la tarda en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquesta és la primera gran oportunitat de poder veure els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de Futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 700 de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanc i blau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracienca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació i, en cas contrari, plantejarà dues opcions. Continuar a Can Dragó, amb 500.000 de pèrdues econòmiques per l'Europa, o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. La consulta es farà durant la setmana vinent. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al nou Sardenya.
A títol personal jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
I un darrer punt en bàsquet, l'Ali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de Yusuf Afol i Nicola Provitola.
Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de marietes.
Aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. Al Parlament hi ha donat llum verd aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principi el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, responsable del sector del sindicat UGT.
La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional, hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i els cita a declarar el 16 de juliol.
En cultura, arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fitxú com a caps de cartell.
El tret de sortida el donarà el concert del petit Calaril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és l'esperit del festival.
Des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
Ara mateix està fent la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França just davant de la Sagrada Família. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel ja roden per la capital catalana, des d'on iniciaran la prova francesa el pròxim dissabte.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho cobrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures una altra vegada han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I sobretot un ambient eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compta amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana. I a la resta del país, una nit també força xafogosa, per bé que l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ha millorat la situació viària, ja que en aquests moments està totalment normalitzada la P7 a la Pobla de Montornès, i en el cas de Gelida ja s'ha obert i retirat els vehicles accidentats, i només queden 4 quilòmetres en sentit Girona i un parell en sentit Tarragona. Pel que fa a aquesta mateixa P7, un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona i a Cerdanyola en sentit Girona per una avaria d'un vehicle, i en el cas de la B30 aturades a Cerdanyola. Pel que fa a la C33 i la C58, la situació millora, però encara hi ha un parell de quilòmetres, 2,5 més o menys, i ara mateix ens comunica, per exemple, l'incendi de vegetació en la carretera local de Peralada, totalment tallada la via. Rondes amb molta mobilitat i, per tant, us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i de retruc els casos de presumpta corrupció del PSOE.
El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i Illa s'ha erigit com l'alternativa de govern. Mont Carvajal.
Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i allò el consens aconseguit.
És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí. Avui es votarà i resistiran, però no governaran.
Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
A partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
Gràcies, Mont. Ho dèiem ara, són prop de 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Vinguell.
Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenta 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
I a Andalusia, Juanma Moreno és ja el nou president de la Junta. Ha estat investit per 68 vots a favor i 41 en contra.
PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
Titular també de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista, Leire Díez.
A la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida, Ràdio Quim Gasó.
En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat el seu ritme i sobretot el més important perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
Més en successos, a banda de l'accident de Montornès amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió ha sortit il·lès.
També un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12:55 hores, alertant d'un banyista que l'han tret de l'aigua inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
En clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara a l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des del divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31.
La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials.
Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Ajuntament, Sònia Ors.
Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària, no?
L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més coses en format més breu. El cicle cultural Les Fresques de Torelló acull avui dijous la preestrena del nou espectacle de la companyia Trasladors, abans de la seva estrena oficial a Fira Tàrrega. Ràdio Ona, Maria Feitunó.
L'espectacle es podrà veure a les 8 del vespre als Jardins de Can Parrella en la segona edició del cicle cultural d'estiu impulsat per l'Ajuntament de Torelló. Securitas Service és el nom de l'espectacle que la companyia Trasladors preestrenarà abans d'anar a Fira Tàrrega. Ho explica Eli Corrius, tècnica de cultura.
Companyia Trasladors estrena a Tàrrega, Fira Tàrrega, com que tenen relació amb Torelló perquè han fet altres propostes i vam demanar-los i nosaltres quins espectacles nous tenien perquè els anàvem seguint i veiem que presentàvem propostes i venen aquí a Torelló a fer les preestrenes.
La proposta combina circ contemporani, teatre físic, humor i sàtira política a través de la història de dos agents de seguretat que esperen l'arribada d'un misteriós personatge.
I el Festival Pau Paterres de Tàrrega reunirà els dies 9, 10 i 11 de juliol algunes de les formacions més consolidades del panorama actual de la música en català, combinades amb propostes emergents i activitats familiars. Ràdio Tàrrega, Aleix Crut.
El cartell d'aquesta nova edició està format per una quinzena de bandes d'estils i gèneres de tota mena, reafirmant el Pau Paterres com un punt de trobada eclèctic i intergeneracional. Des de la direcció del Pau Paterres, Eva Balcells ha destacat que el Pau Paterres torna amb més força que mai després de la forçada suspensió de l'edició anterior per la pluja.
Després del temporal de l'any passat vam quedar tots molt tocats, no només a nivell de pressupostari, sinó també a nivell d'ànims, però sí que vam rebre molt suport de part del públic i això ens ha anat ajudant a refer i recuperar els ànims. Han entrat persones noves, joves, amb ganes. Hem decidit reduir un dia per poder oferir al públic un cartell a l'alçada.
Des del grup Els Beta, per a públic familiar, fins a noms coneguts per grans i petits, com Sopa de Cabra, celebrant els seus 40 anys, o La Pegatina, que farà l'únic concert a les Terres de Lleida de la seva nova gira.
I també en cultura, avui engega a Vilanova i la Geltrú, aquest vespre, la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
I aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Pere Albo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants pels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes.
I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
La parte digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Recta final del gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquest ha estat la primera gran oportunitat de poder veure i escoltar els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco. L'altre principal focus del dia és el Mundial de Futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els setzens de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanquiblau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracianca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació i, en cas contrari, plantejarà dues opcions. Seguir a Can Dragó, amb 500.000 de pèrdues econòmiques per l'Europa, o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al nou Sardenya.
A títol personal jo em sento un ganyer. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
I en hoquei sobre patins, el Barça i Ferran Font han arribat a un acord per trencar el vincle que els unia fins l'any 2027. D'altra banda, el noi a Freixenet ha presentat Guillem Llorenç, jugador que prové de l'Igualada, amb qui ha guanyat l'hoquei Lliga. El jugador ja ha fet les seves primeres declaracions com a cabista.
Penso que l'equip que hi ha és molt bo i res, amb moltes ganes ja de començar a treballar.
I un darrer apunt en bàsquet, Lali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Casademont Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de dos jugadors més, de Yusuf Afol i Nicola Provitola.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local.
Soc de tres històries del dolent, és d'una quarta mal contada. Tu me'n treuré ja sabent que no vas veure la trucada. Vaig engegar una rebel·lió contra la moral cristiana. I soc un pirotècnic de l'amor, mirant com crema la falla, el preferit de cala iaia. Pots mirar-ho diferent, posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin, tot depèn dels ulls que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin, tot depèn dels ulls que et mirin. Ens il·lumina tots amb reflexos i colors i per tots cantons. Llavors tu vas i em mires tan diferent. que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin. La mà que t'acaricia, perquè tot depèn de qui t'escolta, de què et sent, perquè tot depèn i a tu no et fan justícia, perquè tot depèn, tot depèn, perquè tot depèn de qui és la mà que t'acaricia, perquè tot depèn de qui t'escolta, de què et sent, perquè tot depèn i a tu no et fan justícia, perquè tot depèn, tot depèn. Tot depèn dels ulls que et mirin.
La xarxa de comunicació local.
Pienso en my soul, sisters. Let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
Notícies en xarxa.